teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Avui és dijous, dia de TikTokers, de directors, d'Instagramers, de YouTubers. Són creadors i creadores de contingut digital. A través de les xarxes socials i les plataformes comuniquen amb les seves comunitats i volen conèixer, i volem avui conèixer totes les tendències i què fan amb en Roc Massaguer, el consumer, una persona gens tòxica i per això sempre al meu equip. Saludem el chatbot del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui cantarem allò de toxicitat fora. Jo tinc un filtre automatitzat que bloqueja tota persona tòxica. No vull humans d'aquest tipus. La Sílvia Congost avui ens ajudarà a identificar-los. I amb el Roc, avui per fi parlarem amb un altre especialista de cultura digital, l'Albert Lloreta.
Doncs intentarem parlar amb el generador d'aquesta onada de memes amb traduccions surrealistes, també, que fa dies que inunda les xarxes, el que va començar una mica a popularitzar tot això. Hem fet periodisme d'investigació de xarxes, perquè cada dia és més difícil trobar l'origen d'alguna cosa que es viralitza i alguna tendència que passa a les xarxes. Un dia que fem una crida perquè, sisplau, dones de Catalunya, estudieu temes que tinguin a veure amb la ciberseguretat, perquè és un tema molt important i avui al Congrés de Ciberseguretat de Catalunya s'ha evidenciat que hi ha molt poques dones especialistes en ciberseguretat. Som-hi, anem per feina.
Saps que m'agrada fer el préssec. All day doing the pics, you know, baby. You know, you know, you know. All day doing the pics, you know, baby.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents.
Avui el Joan Arenyes, que és qui ens tria sempre la cançó per començar aquest Aldi, per recordar alguna de les cançons de la història de la música, no sé si hi ha apuntat, però bé, ell diu que el projecte Embrió neix de la plataforma lafera.cat, la fàbrica de creació digital que impulsa projectes en català, i diu que segurament aquesta fera fa referència al clàssic d'Ovidi Montllor, la cançó que va donar títol al seu primer disc i una de les cançons més emblemàtiques del seu repertori. És La Fera Ferotge, una cançó d'Ovidi Montllor del 1968.
Jo no te'n menjaré, i doncs per què t'escapes?
Va, a veure si hem afinat. Saludem el nostre director de capçalera.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc, avui amb qui contactarem?
Hola, Mariola, què tal, com anem?
Qui hem de conèixer?
Avui hem de conèixer, si no el coneixeu ja, l'Albert Lloreta, realitzador audiovisual i un expert en cultura digital. És cofundador de Bonobo Films i de La Fera. Connectem, de fet, amb França.
Hola, Albert, com estàs?
Hola, què tal, com va?
Què hi fas a França?
Doncs mira, passada camí cap a Itàlia, que anem uns dies amb la meva parella amb furgoneta.
Que vas a Eurovisió?
No, però mira, ara que ho dius...
Ah, no, vull dir...
Podria anar a representar algú que quedi per representar.
Canta així. Home, tu entra allà amb barrena i canta en català. Va, fes-ho, Lloreta.
Puc fer la fera ferotge, de l'Ovidi.
Escolta, hem afinat bé? Va per aquí, això de la fera?
Sí, sí.
Sí?
És encertat. És ben bé el referent que teníem al cap, una mica, de barrejar el món aquest de la cançó i de la idea de la fera, no? Que és un monstre que està engabiat i que necessita que el treguin a passejar i alimentar-se i créixer, i ens semblava que era una metàfora interessant.
Per tant, explica'ns una mica més en detall què és la fera. Dieu que és una fàbrica de creació digital que impulsa projectes audiovisuals en català per enfortir-los i fer-los créixer. Ui, un repte, això.
Sí, és un repte gran. La idea és aquesta, la idea de la fera, que per cert neix oficialment l'1 de juliol i que llavors explicarem molt al detall el que farem, però la idea és intentar que els projectes audiovisuals en català, sobretot aquests de plataforma, els dels podcasts, els streamers, els creadors de contingut en muntatge i així, que ho fan en català, tinguin més recursos, tinguin més eines per mantenir més temps els seus projectes en línia i arribar més públic i créixer en general, de manera que tinguem un ecosistema una mica més ric en català i sobretot que arribi a més públic, no?
Clar, amb Julen, que va venir aquesta setmana, que es va fer molt viral i ara treu el seu primer disc, no?, amb els covers que ha fet, clar, dèiem, no?, que només la monetització a les plataformes, fer-ho en català, costa moltíssim, no?, guanyar-te la vida només amb aquesta monetització de les plataformes. I no sé, jo apuntava també a la idea que hi hagin moltes més marques que apostin per pagar els continguts en català. No sé si aquesta opció tu també la tens clara.
I tant. De fet, sí que és veritat que d'entrada les llengües mitjanes, com a català, potser els costa arrencar, i sobretot quan hi ha la competència de llengües tan grans com l'anglès o el castellà, però després hi ha moltes maneres de generar recursos per tirar endavant aquests projectes. El que tu dius de les marques, després marques d'empreses, però també d'institucions que puguin fer campanya, i després la pròpia comunitat, que si és fidel i és propera, també pot generar un ingrés i una forma de, no, de generar recursos pels creadors.
Dieu, elevem el català a l'univers digital.
Sí, la idea és també aquesta de... Ja hi ha molts creadors en català, hi ha molta gent que està fent moltes coses, a vegades fa la sensació que no arriben al potencial de públic i de... No? De força que podrien tenir aquests projectes. N'hi ha moltíssims, és una bestiesa. O sigui, jo crec que mai s'havia creat tant en català com ara. Però falta elevar-lo, no? Falta donar-li una mica d'energia i d'impulsar-lo. I això és el que intentarem, no? És una tasca difícil i la fa molta gent, però és la idea, és l'objectiu.
Clar, potser també estem una mica diversificats, no? Perquè l'altre dia, no sé si tu que estàs molt a les xarxes socials, Albert, vas veure, no?, que sempre hi ha algú altre que diu, va, si fem un directori per poder posar tots junts els casals en català. Llavors hi ha algú que té una llista de gent que fa coses a YouTube, l'altre de gent que fa coses a Twitch. Llavors també hi ha gent molt desigual, no? Gent que igual té molt poquets seguidors i en canvi gent que més o menys entén, no? Llavors és com, no sé si un filtre pel català, o sigui, val tot també en català?
No, clar, el filtre, a mesura que, diguéssim, que es vagi generant un mercat i molta gent se'n comença a interessar i les marques també s'hi interessin, el filtre es va generant sol, al final, no? Vull dir que el que passa, que ara què passa? Que molts projectes en català, molt bons, molt ben fets, d'arreu dels països catalans, no tenen el públic que es mereixen, o no tenen la continuïtat que es mereixen, o a vegades... sense cap malícia, algun mitjà tradicional els contracta, perquè són molt bons aquells creadors, però llavors deixen de fer el seu projecte a internet, no? I tenim aquesta situació en la que els que són molt bons i haurien de créixer no acaben de créixer tant com haurien.
Sí. Mira, això és una conversa que he tingut molt amb l'Eugeni Alemany, que l'Eugeni Alemany, no, humorista, que fa un munt de coses, genera un munt de continguts, també amb la seva dona fan com una mena de reality, fa moltes coses, però ell diu, és que ai, em trobo que en català hi ha com un topall i no hi ha manera, no?, que costa molt que arribi a molta gent.
Sí, però jo crec que costa perquè tampoc ens hem acabat de posar del tot estratègicament, per dir-ho així. Ah. És a dir, hi ha moltes coses que encara no s'han intentat, hi ha molts camins per explorar, tot això que deies tu, que hi ha com molts directoris que van per lliure i moltes iniciatives... Sí. Si agafes totes les iniciatives i les aglutines i fas una estratègia una mica sèria i també hi poses recursos, per què no dir-ho? Sí. La part dels recursos és important. Jo crec que sí que pot generar que el català sigui una llengua que tingui força a internet, no? I després hi ha una altra cosa... Perdona, digues.
No, digues tu, que he dit allà, digues.
No, deia que hi ha un altre element que per mi és molt important, que és entendre que el català no és només una llengua per consumir per a catalanoparlants. També, diguéssim, vivim en l'època de la història en què la distribució mundial és més fàcil. I hi ha una cosa meravellosa que es diuen subtítols.
Totalment.
I aquí hi ha altres llengües mitjanes i més grans que ho han entès de fa temps, com la coreana, que fa anys que exporta contingut en Corea arreu del món, no?
Sí.
I per què no podem fer els catalans? Jo crec que ho podem fer.
Anava a dir que aquí tinc el Roc Massaguer, que col·labora en una de les vostres iniciatives. L'acció més destacada de la Fera és el programa Embrió. Explica'ns una mica què consisteix.
Mira, això és un programa que fem per arrencar. Ja et dic que l'1 de juliol, és el dia que neix la Fera oficialment, però per anar escalfant motors fem aquest projecte que es diu Programa Embrió, en el que un jurat, del qual en forma part, i d'altres experts de l'àmbit força diferents entre ells, Seleccionen tres projectes en català. Un podcast, un streamer i un creador o una creadora de continguts. Que podria ser tant algú que fa vídeos a TikTok com un divulgador científic de YouTube o qualsevol, diguéssim, format, no? Uh-huh. I aquests tres guanyadors guanyaran 2.000 euros per invertir en el seu projecte i un any d'acompanyament amb diversos professionals i tècnics del sector per fer tot això que dèiem ara, no? Com ampliar, com arribar més públic, com sonar millor, com fer més bé els teus grafismes, per exemple, no? Uh-huh. Tota una sèrie de qüestions que adaptarem a cada guanyador perquè puguin impulsar el seu projecte i durant un any tenir aquest diguéssim, aquesta empenta extra.
I si han de presentar o no, o els trieu del panorama?
No, si han de presentar. Ah. Han de presentar un programa, un pilot o un directe, segons la tipologia de projecte que facin, a embrió.cat. Si ho presenten allà, el jurat farà una selecció dels millors i d'entre els millors ens seleccionarem això, un, el millor creador, el millor podcast i el millor streamer.
Uh-huh. Clar, i com a streamer que és el Roc, no, el Roc, tu estaràs aquí fent una mica la selecció també, entre moltes persones, perquè estaràs...
Sí, no, el nivell del jurat és molt alt. Aprofito aquí per donar les gràcies a l'Albert i a la gent que m'ha proposat, em fa molta il·lusió, i m'agrada sobretot d'aquest conjunt de jurat que és molt divers i que, per tant, tindrem punts de vista diferents, perquè en això de la creació artística, clar, el millor sempre és una cosa complicada, igual que passa amb els premis culturals, etc. Escollir què és el millor sempre comporta una part subjectiva i, per tant, està bé que hi hagi aquesta diversitat.
De totes maneres, jo ja premiaria una mica molts dels que hi han al jurat, perquè, clar...
Bueno, ja ho han fet, ja han arribat molt lluny els que hi són.
És el top català, jo crec. Bueno, no tothom ho fa en català, però Marta Salicru, de Ràdio Primavera Sound, l'Òscar Andreu, la Juliana Canet, la Clàudia Ruius, de Gent de Merda, l'Oia Sherman, el Manel Vidal de la Sotana i l'Hipòdrom, i Pol -13, streamer i youtuber, i el Roc Massaguer.
No, el nivell és alt, eh?
No podem dir que no es fa bon contingut, tampoc, en català.
Ui, no, se'n fa moltíssim de bo. De fet, una de les coses més meravelloses és anar comprovant que molts projectes que s'hi presenten i que van sorgint els darrers anys per l'internet en català són increïbles i meravellosos i ja cuiden molt bé moltes de les coses que fan, no? Vull dir que... No és per ser pessimistes, la situació.
Clar, i ara Catalunya s'està preguntant, però darrere d'això qui hi ha? No, perquè, clar, sembla que sempre tot el que s'hagi del català ho ha de fer la corpó. Doncs no. Va, qui ho fa?
No, això, darrere d'això hi ha tot un grup de gent que estaven preocupats en pandèmia per la situació del català i era un tema de debat bastant, diguéssim, comú, sí, sí, no? I vam començar a pensar idees i coses i referents i formes i ens vam tirar-ho endavant. I amb la sort i amb l'agraïment que els hi donem, que tant la Fundació.cam .cat com Òmnium Cultural ens han ajudat a fer una empenta i a arrencar, no?
Albert, doncs, no, molt interessant, per tant, tots els creadors i creadores que ens escolteu sovint, no?, i que ens feu missatges a través del Twitter de les vostres propostes, les vostres opcions, no?, sempre ens etiqueten a PopUpCat Ràdio quan fan algun directe o alguna cosa, doncs ja sabeu que us hi podeu presentar. I no sé si, Albert, no sé en quin moment estàs, si estàs molt incòmode o no, però ara el Roc ens volia fer donar, o sigui, informacions d'actualitat, que et pots quedar o no, però, esclar, no sé quina és la teva situació.
Doncs pues m'estic prenent un cafè a una estació de servei, vull dir que incòmode no estic.
Va, doncs tu vine escoltant i si li vols fer cullerada, endavant, eh? Ja sabem com.
Va,
que...
Fantàstic.
No, i a més, a banda que un dia ens hem de veure aquí cara a cara, eh? Hem de fer una tertúlia 3 de tema de cultura digital, que tu en saps molt i ens agradaria fer-ho això també.
Jo no en sé gaire, però m'encantaria ser-hi i...
Sempre ho dius, però tu en saps molt. No, és que avui parlarem amb una persona que tu crec que de memes sí que en saps. El tema mem, tu t'agrada i has fet articles sobre aquest tema, no?
Sí, sí. M'interessa.
Val. Va, parlem de l'actualitat dels creadors i creadores. Roc, quina és la primera notícia, diríem?
Sí, bueno, avui comencem amb una notícia i després fem una mica de reflexió. Un dels temes de la setmana ha estat a Twitter, el nou mem de moda. Sabeu que tant a Twitter com a altres xarxes, doncs, periòdicament hi ha mems, i si esteu una mica a Twitter ja sabeu segurament de quin estem parlant. El format és una imatge de fons que inclou amb text un terme o una expressió en anglès i a sota una traducció mal feta. Per exemple, per culpa d'un false friend. És a dir, ja saps que el false friend són aquestes paraules que en dos idiomes sonen similar, però no volen dir el mateix. El més cèlebre és en anglès quan dius constipated, que no vol dir que estigués encostipat, sinó que vol dir que va restret. Vale? Doncs aquest seria un exemple del que és un false friend. Bé, doncs a partir d'aquí es fa aquest mem, la imatge de fons reforça l'acudit, n'hi ha de molt divertits, segur que els heu vist aquests dies, s'han posat de moda. Bé, doncs com totes les modes, té un moment no d'algú que s'ho hagi inventat, sinó un moment d'inici de la viralitat que fa que arribi a molta gent, s'hi sumin nous creadors, la gran cadena doncs, va sumant, fins a arribar fins i tot a marques i institucions, com per exemple el Barça, que aquesta setmana va sumar-se a aquesta moda i va tuitejar, això sí, en el seu compte en castellà, va posar una foto del Depay i va dir Depay's goal, o sigui, el gol de Depay, i va traduir malament gol de pago. No?
Creus que tothom ha fet bé aquest mem?
No, però això ja passa normalment, que la gent...
Jo crec que costava d'entendre, sort que ara ens ho has definit, però costava d'entendre.
Sí, no tothom l'entén, no tothom té la creativitat per fer-lo, jo, per exemple, no em faig de memes perquè no se'm donen bé. N'hi havia moltíssims, i n'hi ha de més graciosos, i n'hi ha de menys, i n'hi ha que... és que n'hi ha un que no sé si m'atreveixo a fer-lo.
Sí,
faré un que qui l'entengui veurà que és molt groller, i qui no l'entengui, doncs ja està.
Va, fes-lo.
El puc fer, sí. un que era en català, que posava I am coming, i la traducció era tirant-lo blanc. I el deixarem aquí, qui el vulgui entendre, que l'entengui.
És bo.
Aquest és bo, però, per exemple, no segueix el mem, com hauria de fer-lo, perquè
gràcia,
no és com sona, sinó que
és... més a la catalana, molt bé.
Exacte.
I, Albert Lloreta, tu n'has fet algun d'aquests mems?
No n'he fet, però he de dir que ahir, abans d'ahir, ja començava a llegir els típics tuits de gent que ja n'estava farta.
Sí.
No, i deia, ui, ja això, però podeu parar, ja no fan gràcia. I jo pensava, no, què va, però si... Potser m'estic fent gran, però no m'estan deixant de fer gràcia, diguéssim. Mm. No, per mi s'hi podrien quedar un parell de setmanes més.
Doncs escolta, hem fet una mica de periodisme d'investigació de xarxes, que això cada dia és més complicat, de buscar l'origen d'una cosa, i ho hem trobat, no?
Sí, però hi ha debat, eh? Justament parlarem el debat, perquè l'origen d'aquesta nova viralitat sembla que és un tuit del compte X27GSU, conegut com a Jesús, que va tuitejar I am a concept, i una foto d'una senyora, una foto d'aquestes de llibreria, i posa Me llamo Concepción, que era com l'original, que a mi no em sembla el més bo, però bueno, està bé, i a partir d'aquí molts el van imitar, i ell sosté, fins i tot en un debat, en una conversa que va tenir amb l'Ibai, que en va ser l'inventor, o almenys l'impulsor, i és veritat que aquesta tipografia que ell ha fet servir és la que s'ha fet servir en aquest cas, no?
Bé, no diguis res, perquè hem localitzat el Jesús.
Ai.
Jesús, buenos días.
Buenos días.
Què tal, com estàs, Jesús?
Bien.
Bien. Eres el creador de Me llamo Concepción, ¿no? ¿Jesús?
Hola.
Hola, ¿me oyes bien?
Sí.
Hola, ¿de dónde eres?
Yo soy de Jaén.
Eres de Jaén y eres el creador de... O sea, tu cuenta es X27GSU, confirmado.
Sí.
¿A qué te dedicas y qué edad tienes?
Yo tengo 20 años y soy ilustrador.
Ah, aquí, eres ilustrador. De hecho, tienes un par de cuentas, ¿no? También en Instagram, ¿no? Que haces ilustraciones. ¿Cómo nació eso?
Pues yo iba a poner un tuit, no sé, rutinal, por así decirlo, que iba a poner que yo soy un concepto, que soy un ente, que no existe en la realidad material. Y de repente pues, se me apareció en la cabeza la idea de que era muy gracioso traducirlo mal. Y decía, en vez de I am a concept, me llamo Concepción. Y ya está, y lo puse. Y de repente se formó una que yo no me esperaba para nada.
Claro, ¿no? ¿Y cuánto te diste cuenta que, bueno, eso que era bueno, una tontería en un momento que se te... Bueno, una buena idea, empezó a viralizarse de forma como que te bloqueaste, ¿no? Porque yo hace un par de días que hablé contigo y me dices, es que no puedo, estoy abrumado.
Es que, o sea, cuando empezó todo esto, yo... tenía 4.000 seguidores y ahora de repente tengo 37.000. O sea, todo el mundo hablándome por WhatsApp, por Twitter, por todos lados, y yo no sabía qué estaba pasando. Me parece una locura.
¿Y qué has hecho? ¿Has desconectado? ¿Has sacado notificaciones? O
Al principio estuve publicando cada vez más y más y más cosas para tener contenta a la gente, ¿no? Porque obviamente lo que esperaban es que sacase más cosas. Pero luego ya me he agobiado y he dicho, bueno, mejor me estoy quieto.
¿Ya no has hecho ninguno más? ¿O qué vas a hacer esto? No sé si lo has capitalizado de alguna forma.
¿Cómo?
No, bueno, ¿qué ha salido de eso? O sea, tú has viralizado, has tenido un éxito brutal en las redes y ahora esto, ¿cómo lo puedes capitalizar?
Eso me pregunto yo también. Yo lo único que sé es que alguna cosilla con alguna marca he tenido por ahí, y ya contento con eso, pero lo demás pues no tengo ni idea, es una presión que yo no sé gestionar.
¿Y este diálogo que tenías con Ibai, que te decía, no te creas que tú te lo has inventado? Y tú decías, bueno, yo lo he popularizado ahora. Ibai decía, eso hace 10 años ya se hizo, o 5 años dijo, ¿no?
Claro, porque Ibai se refería a mí este de... En el que sale una foto de Vipal que pone Go Vegan, vamos, venga. Y claro, yo en la foto sabía que existía, pero tampoco cuando hice el meme dije, ¡buah, voy a copiarme esto!, ¿sabes? Es un formato que a lo mejor existía antes, pero quizá lo he reinventado sin querer, o sea, no sé.
¿Y ahora tienes alguna otra idea o qué vas a hacer con eso?
Yo imagino que... O sea, los memes, me gusta hacer memes, pero lo que yo me dedico es la ilustración, así que quizá a lo mejor sí que encuentre un puente entre la ilustración y los memes. Intento juntarlo de alguna manera que satisfaga a todos los públicos, supongo.
Pues bueno, y has recibido muchos mensajes, dices, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, Jesús, gracias por la entrevista y a ver, ya te vamos siguiendo a ver qué haces con eso. Gracias.
Adéu.
Bé, la veritat és que jo vaig parlar amb ell, Roc, i Albert ja estava com molt saturat i deia, no, estoy abrumado.
Ho acaba de dir, que és una cosa que no sap gestionar. És que és més, la viralitat pot ser una condemna, més que un premi.
Què he dit, de 4.000 a 34.000 en 2 dies, no?
Gent esperant una cosa que no pots repetir perquè ja l'has fet una vegada i per tant no la pots tornar a fer i és complicat. I ell també deia això, no?, que sabia... inconscientment s'havia inspirat. I així és com funcionen els memes. Agafes una cosa que t'agrada, li dones una volta, li afegeixes, de vegades l'entens malament i a l'entendre'l malament el transformes, i aquesta és la naturalesa dels memes i aquesta és la gràcia. Sí que és veritat que ell s'ha posat una mica galleta a xarxes, això m'ho he inventat jo, i clar, la gent li està dient, home, potser...
Li està dient. I escolta, Lloreta, tu com ho veus el tema copyright amb els memes? No sé si amb el tema dels NFTs això s'acabarà.
Mira, just ara m'ha dit això. Jo no la sentia ara quan feia l'entrevista, però... M'ha agradat que li preguntessis lo de com lo vas a capitalitzar.
Sí.
Perquè, clar, això és un tema. Fins fa 4 dies no hi havia, més enllà dels seguidors que guanyaves, no hi havia gran cosa a fer en aquest sentit. I part de la gràcia era això, no? El remix aquest infinit era, precisament, que era una cosa que estava fora de qualsevol mercat. Això dels NFTs em sembla ja la anar a conquerir l'últim territori d'internet que quedava una mica lliure de fora del mercat. I per mi és problemàtic. És a dir, segur que té moltes lectures i és un debat que s'hauria de fer llarg, però això concretament em sembla que pot generar, bueno, carregar-se sense voler una part bonica de l'internet, no? Que és aquesta llibertat del mem.
Clar, és que la cultura del mem, no? És això, fas una foto amb una frase, llavors un altre usuari hi posa una cosa més, hi posa un altre objecte i allò es va enriquint, no? Clar, amb els NFTs és un registre digital del màster, no? Del primer. I aleshores, doncs, clar, es va fent tot el recorregut, però el que té valor, diríem, seria una mica el primer.
Però és que tampoc podries, perquè encara que algú digués que és el primer, segur que s'ha inspirat en una altra cosa, en una broma que ja...
Sí.
Llavors algú diria, aquest tuit l'he fet jo, i li dirien, fantàstic, però és que abans d'ahir no sé qui va fer una altra cosa. Llavors, la gràcia és que està difusa aquest sentiment d'autoria, i de fet, fixa't que hi ha una metabroma aquí, i és que moltes vegades les fotos que es fan servir, per exemple, en aquest mem, són fotos de llibreria amb la marca d'aigua de la llibreria. Com vulguem dir, no, si és que això no paguem per fer això, perquè ens és igual, ja està bé que es vegi que és cutre, i ja està bé que es vegi que ho he fet jo amb el Paint, no? Per tant, aquesta part rebel i essencial dels memes, que és que siguin de tothom, i jo crec que això no ho pots canviar.
Ja, sou uns romàntics, ja ho veig, que voleu això, que el next, voleu una internet hippie, però clar...
Home, és el mínim, Mariola. Escolta, que cada dia estem parlant de guanyar diners.
Jo estic amb vosaltres, codi lliure, internet lliure, i res de posar a portes del camp, allò que diuen. No sé com ho diuen.
On he de firmar?
Tu també, no, Lloreta? No, però és que justament aquesta setmana, no?, hi ha hagut polèmica al voltant d'un tiktoker
sí.
que es dedica molt a...
No, Nachter,
no sé
sí.
si a robar idees o a copiar...
Bueno, depèn de com... De que ell
hi ha una
creu,
mica de merder, no?
Ell creu que no, ell creu que li tenen enveja i fins i tot que el critica per la seva religió, i altra gent que creu que sí, que s'inspira molt en altra gent. Ell és un tiktoker, TikTok promou això, perquè TikTok no promou tant que tu segueixis a un sol creador i li siguis molt fidel, com per exemple és una cosa que fa més YouTube i sobretot Twitch, sinó que és la viralitat. Llavors, si tu agafes idees d'algú altre, i de fet, a TikTok es fa molt. La gent agafa l'àudio d'un altre creador i li fa un homenatge o reinventa, això es fa molt. El que passa que aquest noi ho fa d'una manera Ho fa molt sovint i sobretot quan li diuen, diu, no, 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 que jo això m'ho he inventat jo. Llavors és més aquesta actitud de treure pit, de dir, no, és que jo sóc un geni que m'ho he inventat jo, el que la gent li retreu. Però li va molt bé, ha treballat amb moltíssimes marques i a més té un avantatge que és que com que copia de molta gent diferent, li falta aquella personalitat, és a dir, el que fa és molt blanc, molt neutre, i clar, això fa que arribis a més gent, m'explico? És a dir,
no molesta... És un Nacher, no té un milió de seguidors o més?
Sí, 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 crea moltíssim contingut, ningú és tan creatiu com per crear tant contingut tan sovint, i per tant, diguem que la seva forma de fer és ideal per TikTok i per triomfar a TikTok.
Què en penses tu, Lloreta, d'això?
No conec el creador, per tant no puc dir gran cosa, però això que deia en Roc és interessant, és el creador esponja, no?
Sí.
Que ell per si sol poder no té molt a oferir, però en canvi és molt hàbil i molt intel·ligent fent allò que toca en cada moment per petar-ho i per funcionar.
És una mica el model Cabronazi, si te recordes a Cabronazi,
sí,
que ell també,
sí,
també després va començar a creditar la gent, però la seva habilitat era tenir ull per detectar allò viral abans que fos viral, no? I això és una habilitat, clar.
Ui, va ser la meva entrevista més buscada, que al final no va fer. Però, no, és que clar, Cabronazi és un col·lectiu de gent d'aquí a Barcelona.
Sí. Van fer diners, aquests sí que van capitalitzar
bé. Van fer molts diners,
sí,
no?
Sí,
però ara
sí,
fa temps que no fan res, no?
Bueno, clar, però... ja, clar, se'ls va acabar.
És més de l'època dels grups de Facebook i tot,
sí,
això.
Sí, a Facebook.
No, a l'època en què es va forrar Playground, no?
Sí, sí, a Facebook, exacte. Sí, sí, a l'època de Facebook bona.
L'època
sí.
De Facebook. Albert, Lloreta, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Estarem pendents de tot això que esteu muntant. Gràcies.
Que vagi bé el viatge.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Gràcies, gràcies.
Que vagi bé Eurovisió. I també, Roc Massaguer, Roc, gràcies. I això, no sé, tu no vas cap a Eurovisió, no?
No, jo no, jo veuré des de casa, això sí. I a Twitter, eh? Twitter es rentabilitza,
sí,
el dia d'Eurovisió.
M'estic plantejant fer una etiqueta paral·lela, nostra, per uns quants, que puguem... que podem dir coses uns quants.
Fem-ho.
Sí, demà...
És gratis, Mariola,
demà organitzarem això amb el Jaume Borja. No, que et volia dir que de quantes hores t'hi poses a Twitch? Faràs directe avui?
No ho sé, és que avui és, si arribo a casa i tinc cigrons, si menjo ràpid, arribo a les 3. 3 quarts de 4 estarem a Twitch.
Sí?
Sí.
De què parlaràs avui?
Doncs mira, vols que parli d'això? D'haver vingut a la ràdio, de l'experiència de fer ràdio? Vols que parlem d'això?
Home, i tant.
Doncs vinga, parlarem d'això.
Va, i entraré i diré 4 coses.
A veure, si és veritat.
Va, gràcies. Va, ara vosaltres us preguntem... Ai, mira, no. Fet la pregunta de la consulta dels quarts.
No.
A Lloreta ja no li he fet la pregunta dels quarts i era molt bona. Coneixes moltes persones tòxiques a les xarxes?
I fora. Sí, intento no rodejar-me d'elles, però sí, avui justament tinc un WhatsApp d'algú que... En fi,
sí?
Sí, ja no el vull ni obrir el WhatsApp, perquè ja noto la toxicitat només veient la notificació.
Però tu tens una comunitat amable.
Sí, això sí, això sí. Però conec gent tòxica, és la veritat.
I tu, coneixes moltes persones tòxiques a les xarxes? Va, 2 minuts i us escoltem.
De su cara, mami, todo sin recibo. Leo pentagrama, pero no lo escribo.
Pop-up. Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre. Pop-up. A Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Digue-li, digue-li que arriba esa o esa salut i rebel·lia. Que rode la bola, que vinga la llum.
Opa, tendències i influències amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Coneixes moltes persones tòxiques a les xarxes? I quan us hem fet aquesta pregunta, que és que som de la broma de vegades, hem posat, coneixes moltes persones tòxiques a les xarxes, no cal que els etiquetis, o sí, si els hi vols dir que són tòxics directament a la cara a través de les xarxes. Us ho hem preguntat a través d'Instagram, a través de Facebook i també a través de Twitter. Silvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
I quin és el resultat?
Doncs mira, no ens han etiquetat a ningú, però la majoria de gent coneix persones tòxiques a les xarxes. A Facebook el 80%, a Twitter el 86% i a Instagram el 64%. El Carles ens diu que Twitter és ple de persones tòxiques que aprofiten l'anonimat de les xarxes per deixar anar el pitjor d'ells mateixos. El Marc diu, la veritat és que alguna qui seguia a Twitter l'he deixat de seguir per això, però eren un parell. La majoria no, sempre n'hi ha com a la vida real. A Twitter cada cop pitjor, per aquesta raó quasi ja no hi entro, però per Instagram no, almenys no he coincidit en cap, ens diuen alguns clients.
Però això és com allò que vas conduint i dius que tots els altres... condueixen malament, no? Perquè tothom, des de Twitter, tothom descarrega Twitter, però Twitter és el canal. I nosaltres formem part de Twitter, vull dir que... que ho tinguem en compte. Després parlarem més enllà, però ara anem a veure una mica de quins són els temes del moment avui, quines són les tendències concretament a les xarxes socials. Són tendència Dia Internacional de la Infermera, Dia de la Infermera i també Infermeria.
I el nom de Florence Nightingale, ja que el 12 de maig es recorda l'aniversari del naixement de qui és reconeguda com la impulsora de la infermeria moderna. També és tendència Sant Pancràs, patró dels joves que busquen feina. Deu estar molt ocupat intentant fer miracles. I el 12 de maig també es commemora el Dia Internacional de les Dones en el món de les matemàtiques, amb etiquetes com Woman in Math Day i Dones Matemàtiques.
I avui ja ho he dit només començar, que falten dones especialistes en ciberseguretat i que és un tema important, eh? Ara veiem tot el tema dels espionatges i de la seguretat digital. Bé, és tendència, evidentment, Eurovisió, la setmana d'Eurovisió, amb l'emoji propi d'un cor silotejat en groc.
Ah, exacte, sí. S'acosta el dia i avui a les 9 del vespre hi ha la segona semifinal en directe per la U de Televisió Espanyola i participen 18 països per lluitar per 10 places per la final de dissabte. Hi ha molt d'optimisme dins la delegació espanyola que escalfa l'ambient i les xarxes amb l'etiqueta Se viene Chanelazo.
Això és el que diu avui Twitter, però què diu? Veig que ja comença a sonar l'alerta Eurodrama, eh? Sona. Alerta Eurodrama, és que clar, cada dia hi ha un Eurodrama, amb el periodista especialitzat en Eurovisió, en Jaume Borja. A veure què diu en el missatge, Jaume.
Molt bon dia, ja no queda res, ja ho tenim aquí, i de fet avui és la segona semifinal. Amb els 10 països que passen, aquesta nit tancarem la playlist de dissabte. Ai, per cert, avui vota Televisió Espanyola i Chanel ensenyarà un minut de la seva actuació. Però no cal que espereu tant, perquè al pop-up us portem l'inici del seu show i sona així. I atenció, perquè aquí va un altre spoiler. Aquesta nit l'entrevistarà Laura Pausini. I atenció al que Chanel respon quan li pregunta si recorda l'última vegada que l'estat espanyol va guanyar el festival. Avui es juguen el bitllet a la final 18 països, entre ells Austràlia, que sempre provoca aquella pregunta de però Austràlia participa al festival? I la resposta, per més estrambòtica que sembli, és sí. També tenen bastantes possibilitats San Marino, Suècia, Sèrbia, esperem que Israel, per poder ballar una mica, i Romania, que canta en castellà i s'ha convertit en tot un hit.
Hola, mi bebé, hola, mi bebé, llámame, 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 llámame.
Per cert, paral·lelament a Eurovisió, aquests dies també hem conegut la guanyadora de l'American Song Contest, que al recollir el seu premi va fer un Nana Obregón de manual. Aquí és quan se li trenca el trofeu i li cau en terra. S'ha fet més viral això que la cançó.
Hola, mi bebé. Hola, mi bebé.
Mariola, sentim genial les ganes de fer spoilers del que tenim preparat per demà, però tranquil·la que no ho faré. Boca tancada, no entren mosques. Però això sí, ulls ben oberts per veure tots els eurodrames. Fins demà!
Ja veieu que hi ha molta excitació entre els eurofans, eh? Perquè ara això de la Chanel és un inici molt folclòric. Va, fem una petita pausa i diem toxicitat fora.
Opa, per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre.
I fa calor.
A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès. La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès.
Has d'aprendre a sembrar. Abans de florir has d'aprendre a brotar. Abans de tenir has d'aprendre a donar. I abans de rendir-te has d'aprendre a esperar. No tinguis pressa, no tinguis tard. Sempre hi ha un seient lliure per qui sap on va. No et desesperis.
Aquests que sonen són Les Montses. El Taulat és el nou senzill d'aquesta banda. El grup de Sant Vicenç dels Horts presenta aquesta emotiva balada inclosa al seu disc, que porta per títol En l'aire.
Vine amb mi al taulat.
Bé, avui volem acabar el pop-up desintoxicant-nos, per dir-ho d'alguna manera, perquè es diu sovint que a les xarxes socials hi ha toxicitat, i de fet no és cap novetat. Si a la vida offline de tant en tant és inevitable trobar-nos amb persones que ens resulten tòxiques, a la vida digital doncs tampoc ens en podem escapar, passa una mica el mateix, no? Avui volem donar pistes per poder detectar quan estem davant d'una actitud tòxica a les xarxes i fora, i com podem evitar que ens afecti, o en tot cas gestionar-la de la millor manera. El nostre chatbot, l'Enric, ens diu amb qui farem aquest exercici.
Sílvia Congost, psicòloga, experta en autoestima i conflictes de parella, ha publicat el llibre Persones tòxiques, com identificar-les i alliberar-te de les narcisistes per sempre. És a Instagram, a Facebook i al web silviacongost.com.
Toxicidad fuera, mala vibra fuera.
I suposo que la Sílvia, hola, com estàs?
Què tal, Mariola? Encantada.
Suposo que ja coneixes la cançó de l'Ibai, no? La toxicitat sí, fora. Sí. Te la deuen dir molt,
molt,
no?
Adequada en aquests casos i quan parlem d'aquests temes, sense dubte.
Escolta, a les xarxes socials hi ha més facilitat per establir relacions tòxiques que a la vida real o no?
Jo crec que hi ha exactament les mateixes possibilitats. Tal i com tu comentaves a l'inici, les persones que utilitzen les xarxes socials són les mateixes persones que trobem offline, la que trobem pel carrer i en la nostra vida diària. Per tant, les conductes que acaben duent a terme són les mateixes. És cert que darrere d'una xarxa social pots tenir una mica més de seguretat, perquè és com que no estàs tan exposat a nivell personal, però la nostra manera de funcionar és exactament la mateixa.
És a dir, que la gent que és tòxica a les xarxes també és tòxica a la vida real.
Exacte. Això ja forma part de la pròpia personalitat d'aquell individu.
Sí, de totes maneres, clar, suposo que moltes vegades amb l'anonimat, no? Exacte. Pots potenciar una miqueta més això, no?
Sí, 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 et pots atrevir a fer coses o a dir coses o a expressar comentaris a determinades persones que potser cara a cara et faries una mica més petit i no t'atreviries.
Mm. El llibre parles especialment dels comportaments tòxics que poden generar les persones que pateixen trastorns de la personalitat o aquelles persones més narcisistes. M'hi poses en el títol la paraula narcisista, no?
Sí, el trastorn de personalitat narcisista és molt freqüent, ens costa molt identificar-lo, no som conscients de la quantitat de persones que pateixen aquest trastorn, i són persones que poden estar dins la nostra família, pot ser un germà, pot ser un pare, una mare, pot ser la nostra parella, en l'entorn laboral, en les amistats, en qualsevol àrea. I aprendre a identificar les senyals que ens indiquen que pateix aquest trastorn ens pot alliberar de relacions amb molt de patiment i molt destructives, perquè costa sortir-ne.
Clar, però què és un trastorn narcisista?
Doncs és una persona que, degut a unes experiències que ha viscut normalment a la infància, de molta agressivitat, violència, carències a nivell afectiu, soledat, persones adoptades moltes vegades, depèn de què han viscut en aquesta època primera, se'ls ha activat aquest trastorn. Què significa? Que com un mecanisme de defensa davant d'aquelles situacions tan dures per la ment d'un nen, desconnecten un cable que els connecta a nivell emocional. Llavors, no poden fer aquesta... no tenen empatia, no poden sentir el dolor que provoquen a les altres persones. És com que els costa més a alguns expressar, inclús, i sentir. I això fa que també que tractin malament a l'altra gent i que no s'adonin, no siguin conscients del que estan fent, per lo qual no poden canviar.
Ara se m'ha acudit, Sílvia, que tu com a especialista, per exemple, de vegades pots veure un comportament d'algú a les xarxes, per exemple, algú que s'ha fet molt viral, i veus que respon d'una determinada manera i tu pots detectar-ho, dius, té aquest trastorn? De vegades t'ha passat que ho
no
pots detectar?
No soc molt partidària de posar etiquetes, i menys a nivell de trastorns, només observant una conducta determinada, i menys a les xarxes en les que no tens ni més informació, no?, que te'n faltaria. Però sí que pot ser una conducta que podríem dir és una conducta que pot formar part d'un trastorn d'aquest tipus, però de conductes més de menysprear als altres, o que demostren que et sents que estàs per sobre de les altres persones, que tu tens la veritat absoluta absoluta i la resta són tontos tots, no? Això et dona com el dret per algunes persones de manipular, d'aprofitar-te dels altres, i això sí que pot ser un tret, però d'aquí a ja assignar que aquesta persona pateix un trastorn, no m'atreviria a fer-ho.
Va, mira, fem una mena de joc entre cometes, no? Et posem diverses situacions i ens expliques uns, doncs, alguns apunts de com podíem, no sé, afrontar aquesta situació, no?
Vinga.
Comencem per les aplicacions de cites i pel famós ghosting, ja sabeu, coneixem una persona a Tinder o a academonline.cat, per exemple, xategem o ens veiem unes quantes vegades, creiem que hi ha una relació especial que es mantindrà i de cop i volta deixa de donar senyals de vida. Com hem de gestionar-ho, això?
Doncs mira, el que solem fer és ens comencem a preocupar què hauré fet, què li haurà molestat, potser li vaig dir una cosa que no li va sentar bé. En comptes d'obsessionar-nos donant voltes, el que hauríem de fer és observar. Observar la conducta de l'altra persona. Algú amb qui estaves començant una relació i amb qui estaves quedant, el fet de que desaparegui de sobte i que tu sàpigues, perquè normalment en aquests casos per altres fonts sabem que aquesta persona no s'ha mort, segueix en vida, segueix visquent i sent tan feliç. Llavors, què et demostra la seva conducta? Et demostra que no té ni un mínim d'educació ni de compassió cap a tu, com per dir, potser la faré patir o el faré patir, deixa'm que li digui què ha passat, i que no li importes el més mínim. Per tant, si aquesta persona t'està demostrant, perquè no fa falta que t'ho digui de viva veu de vegades, t'està dient amb els actes, t'està dient no m'importes i no vull saber res més de tu i t'aparto de la meva vida absolutament del dia a la nit. Què hem de fer? Doncs acceptar-ho. No ens agrada, haurem de fer un dol, un procés per adaptar-nos a que aquella persona ja no hi serà, ens sentirem enganyats, ens sentirem
traïts. I si reapareix al cap d'un temps?
Si reapareix, hauríem de recordar molt bé com ho hem passat de malament, que no se'ns oblidi això, perquè aquella manera de comportar-se que va tenir la primera vegada es repetirà perquè forma part del seu repertori conductual.
En el ghosting expliques un mateix que és el caspering. No? M'ha fet gràcia el nom perquè ve dels dibuixos animals del fantasma Casper, no?
Sí.
En què es diferencia del ghosting, el caspering?
Es diferencia que són persones que, si bé desapareixen, de tant en tant van donant, van fent com petites aparicions puntuals. És com, no pots acabar de passar pàgina al 100%, no pots fer aquell contacte zero que jo recomano tant, perquè va apareixent i és com, ostres, tornes a tenir un sobresalt, serà que ara vol alguna cosa, serà que ara ha canviat, serà que ara... I llavors això fa que t'enganxis encara més. És igual de perillós.
En el tema de buscar parella a través d'internet, és veritat que hi ha gent que de cop o està buscant parella, de cop comença a xerrar amb algú i s'il·lusiona molt, no? O sigui, cada persona és un món. Sí. Hi ha gent que s'il·lusiona de seguida moltíssim i ja s'està imaginant una vida amb l'altra i mil coses, no? Clar, no sé, tu dius que això es diu love bombing?
A veure, el love bombing és quan aquella persona comença a bombardejar-te amb missatges de, és que, bon dia, bona nit, ja has esmorzat, què has menjat, ja què dinaràs avui, a la tarda, és com, no ho sé, no he tingut temps de pensar-ho. T'agòbia molt amb molts missatges, i de vegades aquesta persona passa del tot també al res, no? És a dir, fa com un bombardeig i després, de sobte, no té més interès en tu.
I una persona que fa això, què representa que li està passant?
Que s'ha enamorat molt, que aquesta, clar, l'etapa d'enamorament inicial són uns canvis que hi ha en el cervell que fan que tu tinguis un punt inclús obsessiu, que tens aquella persona, no pots deixar de pensar en aquella persona, com deies, de fantasejar amb tot el que faràs, amb què construiràs, sempre l'acabes veient com a perfecta, que encaixa al 100% amb el que tu voldries, encara que no sigui real. Llavors, això fa que tinguis aquesta sobredosi de missatges, no?, cap a l'altra persona, però això no treu que quan passi la fase d'enamorament, que sempre acaba al cap d'uns mesos, pot ser que no sentis absolutament res per aquella persona i que ja ni tan sols t'agradi. Ens pot passar a tots, això.
Bé, hi ha un munt de coses interessants en el llibre. Per exemple, parles també de llum de gas o de hovering, o sigui, poses molts termes així, anglicismes, no? Però que els expliques, no? El hovering dius que és la manipulació perquè tornis a una relació tòxica de la qual ja havies sortit, no?
Sí.
Sembla una mica amb això que explicaves ara,
sí,
no?
Sí, hi ha casos en els que has tingut una relació que de la que t'ha costat molt sortir perquè tenies dependència emocional, per exemple, i quan ja comences a aixecar cap, a refer la teva vida, a oblidar-te d'aquella persona, pam, reapareix. Ja sigui doncs, perquè contacta amb la teva família, fent-se una mica la víctima, i et diuen no, que hem vist a fulanet, que està molt malament, perquè no li dones una altra oportunitat, llavors és com tornes a obrir aquella ferida.
Mira, avui que és el dia, el dijous és el dia dels creadors i creadores de continguts de les xarxes, i sempre es queixen que hi ha molta angoixa, hi ha problemes de salut mental en el fet de publicar cada dia, tenir una comunitat gran, i que sempre rebis aquest feedback, no? I aquest, també, a vegades, odia dos, no? Haters a les xarxes, no? Fem un contingut a Twitter, a Facebook, a Instagram o a TikTok, per exemple, i hi ha qui reacciona de manera hostil i agressiva. Davant d'això, quina és la millor resposta, segons
per
tu?
Per mi, si és una persona que per la seva reacció és inclús, diguéssim, poc respectuosa, que t'està faltant el respecte, jo ho tinc claríssim, el bloqueig. És a dir, tu t'has de plantejar que la teva xarxa social és casa teva. És on tu et mostres, on tu exposes els teus continguts, pots tenir gent que et segueix, és com són gent que des del moment que tens una xarxa són benvinguts a casa teva, però el dret d'admissió ha d'estar sempre reservat. I si hi ha algú que et fa mal, però perquè et falta, no vol dir que no puguin expressar que no estan d'acord amb tu, això sí, però amb respecte i amb educació. Quan això es perd, fora.
Doncs són algunes de les moltes coses que aprendreu en aquest llibre. Avui la Sílvia Congost, per cert, estàs al Teatre Romea, no?, de Barcelona amb la gira Objectiu a Marte, amb Sold Out.
Sí, avui estic a la Casa del Llibre presentant el llibre.
Ah, i també presentant el llibre.
Al teatre hi estic aquest dissabte.
El dissabte
amb Sold Out, com dius.
Sold Out, o sigui, no hi ha entrades.
És fantàstic. Però el 4 de juliol fem una nova funció i espero a tothom. Serà el dilluns 4 de juliol a les 8 del vespre al Teatre Romea, que ja poden aconseguir les entrades. És una experiència imperdible.
Doncs genial, cap al teatre. Moltíssimes gràcies. Tornem demà amb un especial Eurovisió on votarem abans que Turí. Adéu-siau.